per llei, no? Perquè sabem que les eleccions de comunitats autònomes, de l'Estat, doncs les convoca un president, en aquest cas les convoca la mateixa llei, no? La mateixa composició de la llei.
Ha de ser sempre, perquè sempre cau a maig, també està establit en aquesta norma quan ha de ser?
Sí, està establit això cada 4 anys, crec que és l'últim diumenge de maig. Uh-huh. Això està en la llei orgànica del règim electoral general. Uh-huh. Per això, fixeu-vos que així el president va avançar les eleccions de la comunitat autònoma, però les del municipi no, probablement les haguera avançat també, però no podia perquè no és la seva competència. Uh-huh. Això és una competència de la mateixa llei.
Uh-huh. Quants regidors pot haver com a màxim i com a mínim?
Doncs el mínim són 3 regidors en els municipis que tinguin menys de 100 habitants i el màxim són 57, que és el que tindria la ciutat de Madrid. O sigui, Madrid com a ciutat, no com a comunitat autònoma, perquè ahí no n'hi ha regidors, evidentment.
Uh-huh. Triem o escollim tots els municipis igual, els representants?
No, hi ha un debat que moltes vegades he sentit i estos dies estic sentint també pel carrer, que és el de les llistes obertes. L'únic moment o l'única papereta en la que trobem llistes obertes, que això també, sobretot per als que fan recomptes, és un mal de cap increïble, és el Senat, no? En el Senat, en realitat, pots anar triant de diversos partits, perquè sí que hi ha un vot nominal, és a dir, un vot a la persona. Això facilitaria, per exemple, que si els ciutadans volen pogueren analitzar quin és el currículum d'aquesta persona i destriar-la de la seva formació política, és a dir, votar al candidat en si, a la persona. Hi ha sistemes electorals a nivell mundial, en altres països, que és així. Però les municipals a vegades també passa, també pot passar. Però és només per a municipis que tinguin fins a 250 habitants. És el que s'anomena escrutini majoritari plurinominal parcial. Vaig explicar. Aleshores, ahir plurinominal perquè n'hi ha més d'un nom, d'acord? Parcial perquè has de votar un nombre determinat de cada llista, i majoritari perquè és escollit el que escrutini perquè és vot, i majoritari perquè és escollit simplement el que té més vots. Uh-huh. En aquest sistema cada elector pot votar, pot fer fins a un vot menys del nombre de regidors que se trien, no? Per exemple, si són 3, doncs tria 2. Uh-huh. I en els municipis de fins a 100 habitants, és a dir, un poble xicotet, un elector pot marcar fins a 2 candidats. Uh-huh. Aleshores, en el cas del municipi de fins a 250 habitants, se pot votar fins a 4 candidats, però pots d'una llista i de l'altra. Uh-huh. Tens un mínim, però tens un màxim també de candidats. Això seria un sistema de llistes obertes que imagine que els que fan les lleis fins ara no ho han volgut aplicar a grans municipis, perquè clar, com més gran és el municipi, més difícil és o menys sentit té el vot personal, perquè és més difícil conèixer la persona. Uh-huh. No? Pots fer per conèixer-te com venint així a Ràdio Vila-real i coses així, però en un municipi com més característiques urbanes tinga, doncs l'esforç per a conèixer el candidat seria més gran. Uh-huh. I imagina que per això van considerar no fer llistes obertes en els grans municipis.
Uh-huh. També pel mar del cap del recompte, no? Que crec que les generals i les autonòmiques deien que la resta del món o alguns països se sorprenen de la rapidesa del recompte a Espanya.
Sí, perquè diguem-ne, en sistemes similars de llistes obertes, doncs és veritat que tarden, jo crec recordar, a Alemanya, que és encara més complicat que el del Senat, perquè va per districtes i és supercomplicat, ahir tarden dies en fer el recompte, i a banda es custodia després d'haver-lo recomptat i es porta un segon recompte i coses així, que així no es fan d'aquesta manera. Sí que es pot fer un segon recompte, sí que es poden dur al jutjat i coses així, però normalment ja es publiquen directament aquest dia, ja es posen en la màquina, pel que jo he vist quan he estat en el col·legi, ja s'aboquen les dades ahir a la màquina, a la PDA, a la tablet o el que siga, o a l'ordinador, i aleshores directament ho coneixem en poques hores.
Així que és molt ràpid. I qui participa en aquestes eleccions?
En principi, tots els que siguen majors d'edat, que siguen residents a Espanya, i fixeu-vos també que hi ha una distinció, no? Els ciutadans europeus, tots, poden votar en totes les municipals de tota Europa, sempre qual estiguen inscrits en temps i forma per a que se puguen tindre en compte. Val? Però a banda, crec que també s'afegissen països latinoamericans com Colòmbia, Xile, etc. Alguns països d'estos de, que no són Unió Europea com a tal, però que tenen uns acords especials, com pot ser Islàndia o Noruega, i després uns altres països que tenen acords especials, com Nova Zelanda o Corea del Sud, Trinitat i Tobago i coses així.
Abans parlava, no?, que les municipals es convoquen per llei. Quines són les lleis o la normativa que regula les eleccions municipals?
La normativa mare és la Constitució, que parla de com seran les eleccions. A banda de donar-nos el dret al sufragi, parla dels diputats, parla de les comunitats autònomes, és a dir, té, diguem-ne, unes especificitats sobre com és el sistema electoral. Després hi ha la llei orgànica de 1985 del règim electoral general, la LOREC, coneguda així, i esta és la que regula ja més en concret Congrés, Senat, municipis i també el Parlament Europeu. El Parlament Europeu es desprèn d'una normativa europea, però com totes les normatives europees, després s'han d'aplicar a cada estat. I finalment la llei orgànica és, crec que es va fer una reforma al 2011, però és una reforma parcial de la llei orgànica. Per tant, no és una altra llei nova, sinó que és una reforma de la mateixa llei.
No, bé, no ho hem comentat, però també votem aquest cap de setmana a les europees, que queda, diguem, en un segon plan, així un segon perquè només votem dos, no? Però a la resta del territori, que també voten autonòmiques, doncs un segon o un tercer.
Sí, les europees són un cas diferent, crec que també en el recompte, no? Perquè ahir els partits minoritaris tenen més possibilitat d'entrar, és un sistema de recompte diferent. Fixeu-vos que les municipals has de tindre un 5%, i a banda, com li apliques la llei d'ON, que no és proporcional, recorde, perquè, per exemple, per posar un cas, no, així al poble, doncs, Compromís, dic, per posar un cas, tenia un 15%, i el partit més votat, que era el PSOE, tenia vora un 44%. A Compromís se li donen 4 regidors, i si fora proporcional seria per 3, no arriba per 3, serien com a molt 12, però tenia 13. Per què? Perquè no apliquem un sistema proporcional, en altres països sí que es fa, sinó que s'aplica la llei d'ON, que no és proporcional. És una altra cosa.
També dins d'aquest sistema ha comentat una miqueta com va la llei d'ON, no? Aquest 5%, després que es van dividint, però també abans havia comentat, no, els municipis de més de 250 habitants, que també tenen un tipus de llistes diferents.
Sí, ahir són llistes bloquejades, no? Perquè és el que hem dit, no són llistes obertes com els de menys de 250 que estàvem comentant abans. Aleshores, realment el que tries és la formació política, també a les persones, no? Perquè les persones estan dins d'aquest projecte, però no pots destriar uns i altres, sinó que votes tot el PAC en si. Aleshores, seria la diferència. A partir de 250 ja no es pot fer aquesta llista oberta, que molts desitjarien també.
Però seria complicat. Aleshores, com passa, no, moltes coses que no triem a la persona, sinó al partit, i aquest partit és el que vota, que després podria haver, no crec que passi tant en municipals, no, però que un no vote per i se vot no isca, no, que ahí ja comença, doncs tu confies en un partit, però després pot ser algun transfuga d'aquestos la lie i no vote al seu, al que se suposa que era el seu candidat.
Això pot passar, i fas bé de dir-ho, perquè realment a l'alcalde no el voten directament els electors, sinó que el voten els regidors. Realment el que estem escollint diumenge són regidors, i aquests regidors després A veure, evidentment, per ideologia, etc., podem intuir coses, però a l'hora de la veritat són ells els que s'han de seure, els que hagin decidit, en aquest cas, escollir regidors, i decidir a qui volen posar d'alcalde a posteriori. Vull dir, perquè, de fet, a vegades a l'alcalde se li anomena primer edil, perquè tècnicament és un regidor més. I, per tant, de qualsevol dels regidors que sí que tinguin la qualitat de regidor pot ser un alcalde, vull dir, qualsevol de regidors pot ser escollit alcalde. Vull dir, és una cosa que potser alguns no ho hem pensat, però és tècnicament és així.
Podria ser, no? Podria donar-se la sorpresa que entretinguts tindríem si passarà això. I també un alcalde pot ser destituït, òbviament, això també està ahir damunt de la taula, podria passar.
Passa igual que en el Congrés. Es pot destituir un alcalde sempre i quan es proposa a una altra persona, val? Es fa una moció de censura. Normalment això es fa per alguna cosa greu o perquè, no, fins i tot perquè no t'agrada la política que està duent. I aleshores, si els regidors arribaran a l'acord de destituir algú, el que haurien de posar és un altre candidat, proposar-lo tècnicament i després aconseguir majoria en principi absoluta, però també podria ser simple si els altres s'abstenen o coses així.
I després també comentar així a Vila-real, fins fa no molts anys en teníem 21 regidors, ara en són 25, òbviament no arribem als 57 de Madrid, però sí que n'hi ha, diguem, per percentatge i per població la xifra de regidors que correspon a cada municipi.
Sí, és molt curiós perquè de 20.000 a 50.000 són 21, que és el que teníem abans. A partir de 50.000, un habitant, vull dir, no 50.000 no val, 50.000, un, són 25, que és el que tenim actualment. No?
I després aquestes tradicions, vostè no porta molt de temps, almenys en la política, en la primera fila, però sí que hi ha, diguem, un seguit de tradicions, de coses que es repeteixen cada 4 anys quan arriben les municipals.
El que he sentit aquests dies, perquè com bé has dit, jo actualment sóc el més novell de tots els regidors, sóc l'últim que va entrar per les circumstàncies i tal, i aleshores doncs no tinc, diguem-ne, aquesta experiència que tinc companys que porten ahir des de la transició, ahir ho dice pràcticament.
No sé si en negatiu o en positiu, però ahir ho dice.
Probablement ells sabran molt d'aquestes tradicions, però bé, una d'elles és el ple d'actes, en el qual els regidors que no tornen a repetir solen dir com unes paraules de comiat, no?
Crec que això serà la setmana que ve, no?
Això serà la setmana que ve. L'altre dia estàvem comentant, que no discutint, estàvem comentant si era abans o després. Sembla que a vegades s'ha fet en els últims dies, en el ple d'actes. I després estava la discussió curiosa, perquè, clar, tècnicament ningú repetís. Cap dels regidors que estan ahí tècnicament repetís. Tots acaben la legislatura. I si repetissin o no dependirà del que passa el diumenge. Per tant, tècnicament tots haurien d'acomiadar-se, no? Però, dient, doncs aleshores han de ser els que no vagin en cap llista. Perquè això es tenen garantit que s'acomiaden, no? I clar, dient, només sí, però el fet d'anar a una llista no implica... Estava una miqueta ahí la discussió i la vam deixar oberta, així que a veure en què s'acomiada la setmana que ve.
Sí, perquè alguns regidors que estan ara apareix en la posició 18 i és impossible que isca, sí. No? Com aquell que diu, pues clar, i se també segurament podria acomiadar-se tot i que estiga en una llista.
Per això, ahir estava una miqueta el dilema i ho vam comentar en una comissió, bueno, no passa res per comentar-ho, no és una conversa tampoc que siga res de l'altre món, però estava una miqueta en aquesta disquisició, no sé com ho arreglarem, suposo que d'ací a aquest dia doncs ja ho anirem comentant. I n'hi ha més tradicions, com són les telefonades, que jo ahir no sé molt bé, però bé, suposa que el partit més votat telefona al que se suposa que serà el cap de l'oposició, però clar, també depèn de si és majoria absoluta o no, perquè això no se sap fins a l'últim moment. Sí que hi ha tot un seguit de tradicions municipals quant als últims dies, no? Però les anem a viure en pocs dies, així que suposa que Ràdio Vila-real les anirà comentant al minut.
Anirem bé, no? Igual ara ja no es telefona i s'envia un WhatsApp i aixina, no? Més fàcil, dius, no parles, perquè si un està content i l'altre està una miqueta fotut pels resultats, igual parlar tampoc t'avellis molt.
Un WhatsApp o un missatge de veu, que últimament també s'estila molt, perquè a vegades telefonar com que a veure què estaràs fent, però el missatge de veu quasi que està substituint el missatge de text. text últimament, o sigui que qui sap, igual s'envien un missatge de veu.
Doncs preguntarem a veure què ha passat també. Santi Cortés, moltes gràcies, regidor de Tradicions. Veurem què passa a partir de diumenge. Per ara toca acomiadar-se com a tal, però bueno, després estarem en funcions, però el que puga passar, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests dimecres.
Moltes gràcies a vosaltres, seré breu, però en fi, he de dir que Ràdio Vila-real, doncs només puc que agrair que ha tingut sempre la porta oberta. Jo també he tingut la disposició de vindre a parlar de tradicions populars, agrair a tot l'equip, una per una, i també dir que a Ràdio Vila-real sempre trobant no només una porta oberta, sinó que sempre he pogut dir el que volia sense cap restricció. Això no es pot dir de tots els mitjans, però d'aquest testifique que sí, he pogut sempre dir allò que pensava, allò que considerava, sempre tenint en compte un respecte mínim, no? Però Ràdio Vila-real mai m'ha censurat ni m'ha dit que podia dir i podia deixar de dir, així que és una ràdio molt recomanable en aquest sentit.
Doncs moltíssimes gràcies, Santi.
Gràcies a vosaltres.
Tenim un compromís amb Vila-real.
Amb l'ocupació.
Amb l'educació.
El feminisme.
La diversitat.
La sostenibilitat.
Amb les persones.
Perquè tenim un compromís amb tu, vota Compromís.
Un equip de primera. Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto al mejor precio sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Soc José Benlloc, candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Vila-real per el PSOE. Ara toca continuar avançant en Vila-real. El proper diumenge estem cridats a decidir qui gestionarà el nostre ajuntament. A Madrid i a València governarà el PSOE, ja hem triat. Triarem per als propers 4 anys qui es farà càrrec del passat, del present i del futur de Vila-real. De tu depèn tornar al passat, que tornen els responsables dels empastres de 20 anys, ajuntant-se varios com ha passat en Andalusia per no anar a votar, o continuar confiant en nosaltres, un equip amb experiència, dialogant, humil i honrat, que treballa amb el poble i per al poble. Som conscients que s'han de millorar alguns errors, però som els únics que podem oferir un projecte sòlid per a Vila-real. Junts, fem que Vila-real continuï avançant. Necessita el teu vot. Vota PSOE.
Queda molt per fer, ni un pas enrere, Vila-real primer.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Vila-real. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Vila-real está más brut que mai. Ens pugen els impostos. Els camins rurals estan abandonats.
Soc Héctor Folgado. Si tu també creus que no podem continuar així 12 anys, si vols que Vila-real canvi, ara és el moment. Apostarem per un Vila-real que mira al futur, convertint l'Ajuntament en el vostre principal aliat.
Centrats en el teu futur. Centrats en Vila-real. Vota Partit Popular.
En Bocatería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y por las tardes ven y disfruta de una buena tapa acompañada por una cerveza bien fresquita. Bocatería Roma, en Avenida Río Ebro, de Vila-real.
Soc César Arzo. Gràcies al futbol he portat orgullós el nom de Vila-real pel món durant 15 anys, però al tornar a casa m'he topetat, un esport local abandonat. Per això, si vols que el teu fill entreni en condicions òptimes, si vols no seguir pagant el doble pel manteniment de les instal·lacions i si vols que l'esport a Vila-real torni a ser de primera, vota Taronja, vota Ciutadans.
Granados, suministro de maquinaria para la industria del metal, herramientas de corte, accesorios para todo tipo de industria y venta de herramientas para cerámica. Granados, Camibé y Donda, Castellón, nave 8, teléfono 964-500-006.
Soy Irene, candidata a la alcaldía por Vox en Vila-real, y si quieres tener voz en tu ciudad, vota Vox. Si quieres que tu familia tenga voz, vota Vox. Si quieres a tu ciudad, vota Vox. Si quieres recuperar tus tradiciones, vota Vox. En Vox seremos tu voz.
Més convidats, en de cara a aquestes eleccions municipals, continuem rebent integrants de les diferents candidatures, en aquest cas la segona per Compromís a Vila-real, Maria Dolores, més coneguda com Mari Parra, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs vostè també per la seva trajectòria professional, ostenta el càrrec, no? Si no, no sé si en funcions encara, no? Encara en funcions de directora general d'internacionalització, també en tema d'ajudes en l'IBACE, impulsa les indústries. Així que comencem per una de les crítiques que s'està fent des dels que ara són oposició a Vila-real, del Partit Popular, que el municipi ha deixat perdre ajudes per a la industrialització d'algunes zones que a priori es van anunciar però que després sembla després no han arribat o no arribaran. Què ha passat?
Doncs bé, com has dit, també soc directora adjunta de l'IBACE i efectivament des d'ahir és on estem donant totes les ajudes a la millora i modernització de tots els polígonos de la Comunitat Valenciana. I doncs bé, una de les crítiques que ha tingut aquest ajuntament ha sigut ixa mateixa que estàs comentant, i és que en la primera convocatòria que van fer per a les ajudes que arriben de forma bianual, doncs l'Ajuntament ens va acusar de que per culpa nostra, no? per culpa de l'IBACE, de que havien tret tard la convocatòria, doncs que no podrien executar les obres. Bé, la meva reflexió en aquest tema, quan ja va passar, perquè efectivament el primer que vam intentar fer era intentar ampliar el termini, no? Per a que aquells ajuntaments que no podien executar-lo en temps i forma, doncs que pogueren ampliar-lo. De veritat vos dic que vam intentar moure cel i terra per a que allò pogués ser i no va poder ser, perquè legalment una vegada tu ja has publicat unes condicions no pots canviar les regles del joc a meitat de partit i així no ho van comunicar a aquells ajuntaments. Però la culpa, jo penso que hem de reflexionar si realment haguera sigut de que les van traure tard, que crec que no és així, ajuntaments com Betxí, per exemple, no? Que el tenim així al costat, però molts altres ajuntaments de tot el territori valencià que sí que van executar, perquè això sí que van poder executar, i n'hi ha de tots els colors polítics, vull dir, n'hi ha de Compromís, de PP, de PSOE, que van poder arribar a fer-lo, i així no. Doncs jo penso que aquesta reflexió s'ha de fer, perquè bueno, al final has de calendaritzar i veure com pots arribar a que la subvenció no se perga.
En aquest cas sí que arribaran diners, no?, per a alguns espais, però es critica també la paràlisi, per exemple, del polígon de la carretera d'Onda, també l'espai La Vila davant de Porcelanosa, no?, que molts metres quadrats, però que bueno, es va dir que es ficava un IKEA fa no sé quants anys i ahí continua parat. Compromís, també des de Vila-real, té alguna proposta? Es pot fer alguna cosa en aquestes zones?
Doncs esa és una de les primeres preocupacions que tenim des de Compromís per Vila-real. Ho portem en el nostre programa electoral i no només ha sigut una proposta nostra, sinó també de molta gent del municipi, perquè sabeu que el nostre programa és un programa 100% participatiu i el que volem és, i és el nostre objectiu, ara quan entrem a governar a partir d'aquest diumenge, a partir del dilluns, el que volem és liderar l'Ajuntament, que per fi tinguem l'alcaldia, per a poder fer aquestes coses que són tan necessàries però poc visibles, no? Moltes vegades que dius, jolín, és que és molt lluïdor anar i fer-se quatre fotos d'alguna cosa, però les coses que transformen la societat, com és això, com són les zones industrials de la nostra ciutat, pareix que com que va, això no me faig foto i pareix que no és important, però tot el contrari, hem d'intentar que els nostres polígonos siguin ràpids d'utilitzar, de que el pegou, fem un nou pegou per a que de les empreses que vulguin implantar-se ho tinguem fàcil, que no sàpiguen si no és que aquesta parcel·la no entra, aquesta encara no sabe molt bé com ha d'estar, no està qualificada conforme tenia que estar qualificada. Tot això s'ha de replantejar, perquè si realment volem generar ocupació i noves oportunitats en la nostra ciutat, podem fer molts avalem joves, experiència, el que vulguem, però qui genera realment l'ocupació és la iniciativa privada. La iniciativa pública ha d'estar per a compensar quan hi ha una manca d'aquesta iniciativa privada. I per això la nostra proposta, el primer és preparar el terreny per a que les empreses se puguin implantar en la nostra ciutat.
Tot i que el tema del PGO, així en aquesta localitat, també és un cavall de batalla que porta molt de temps, no? I sembla que està ahí parat. Es pot agilitzar o, com es diu, no? N'hi ha entrebancs també de la legislatura, tot i que es va modificar fa relativament poc.
El tema és que s'estan fent modificacions parcials, però jo crec que la última última notícia que vaig tindre parlant en el secretari autonòmic és que teníem de termini fins a agost d'aquest any per a fer un nou PGOU. Vull dir, ens estaven esperant en la conselleria per a que presentarem aquest nou PGOU. Hauríem de preguntar-li al PSOE què és el que ha passat i el per què no anem a presentar aquest nou pla.
Doncs ahí queda, no? Ja ho preguntarem a qui corresponga quan considere, però quan es puga, no? En aquest cas, també li llegim l'altre dia un article d'opinió que alguns partits, no? També n'hi ha titulars que diuen que, per exemple, vostè feia menció a Compromís, també altres partits com Unides Podem, que diuen que van en contra de la indústria, dels empresaris, de crear ocupació. Vostè ho desmentia, no? I deia xifres i dades que van en contra aquesta idea que alguns llancen.
Així és, perquè crec que durant aquests anys que està gestionant, no, des, com a militant de Compromís, doncs el primer que sempre ens havien trobat era la sensació de que feien por, no, al món empresarial, perquè pensaven que, no ho sé, que anàvem a vindre a tancar les empreses i a destruir el que estava fet, i més lluny d'allà, el que estem així és per ajudar a les persones, i al cap i a la fi les empreses són persones, perquè crec que cap empresa buida funciona ni des del gerent ni des de les persones que estan dia a dia fent que l'empresa tiri endavant. I després de demostrar que Compromís ha sabut gestionar la part econòmica, però no només des de la conselleria, sinó també així a nivell local, en la regidoria, que en aquest cas està portant Xavi Ochando, doncs el que m'he tingut que escoltar moltes vegades de... és que ho heu fet superbé, és que qui contes que estem, és que a veure si continueu, i la pena, sempre, la frase final sempre era, però és una pena que estigues en Compromís. I jo dic, ja, però per què és una pena, no? Perquè si jo t'ha demostrat que la gent que estem en Compromís hem gestionat d'una forma eficient els recursos que estan destinats per a fomentar l'economia, i tu com a empresa, empresària, associació empresarial, patronal, estan avalant la gestió que han fet, quin és el problema? Doncs jo penso que la gent encara té la mentalitat de que la dreta gestiona bé l'economia i que l'esquerra ho gestiona malament. I crec que ens hem de ficar el pin, no? L'estar orgullosos i orgulloses de que hem demostrat de que això no ha estat així, no? De que per primera vegada hem ajudat a que els diners vinguin als ajuntaments per a que puguin gestionar els seus polígonos industrials, per a que les empreses siguin grans, menudes, xicotetes, puguin donar resposta a problemes reals, que per exemple el captar tota la reinversió que s'està generant dins dels propis grups empresarials molt importants. Així a Vila-real, per exemple, n'hi ha una empresa important, que no diré el nom per respectar, però que gràcies a que hem estat recolzant-los en tot aquest procediment de lluita, no, dins de la seva matriu estrangera, han pogut finalment ser un dels guanyadors per a que els tornin a invertir més diners per ampliar la planta que tenen així a la nostra ciutat. Doncs jo penso que... I si és el nostre ADN, i si és la nostra forma de treballar, intentar donar respostes reals i àgils a les empreses, i que anem a continuar fent.
I això, des de l'àmbit autonòmic, potser és més fàcil perquè hi ha més marge de maniobra, és on es prenen les decisions, des del local que es pot fer, no? També aquesta experiència que vostè ha pogut agafar a la Generalitat, a les diferents institucions, com es pot, diguem, portar així a Vila-real?
Doncs bé, jo crec que des d'ací també han fet bé els deures, i que això es pensa ara em servirà per no anar a cegues, no, al govern autonòmic, ni al estatal ni a l'europeu, vull dir, perquè com he tocat tots els àmbits, crec que ara ja conec molt bé tots els entramats de l'administració pública, i això agilitza moltíssim el conèixer també pues com funcionen les convocatòries a nivell estatal, autonòmic i europeu. També farà que estiguem preparats, i des d'ací se poden fer moltíssimes coses. Ja ho vam començar a fer Pasqual Batalla ja ho va fer en el seu dia, després jo quan vaig estar aquest any de regidora d'Economia, que és que fem els deures perquè quan vinguin les oportunitats estiguem preparats. Així no van fer en les escoles taller, en les tallers d'ocupació, que el primer any el que van fer és, bueno, anem a reflexionar quin és el perfil d'aturat i aturades que tenim a la nostra ciutat, i anem a crear especialitats per a que quan vinguin els tallers d'ocupació estiguin certificades, perquè sabien que ens anaven a demanar. I així no van fer, van veure que Vila-real, especialment les persones que estaven aturades en persones que no tenien formació, i vam adaptar a que els programes foren per a aquesta gent de persones, no? Pues cuina, cambrers, etc., que justet era el perfil que apareixia que més creixement està detenint a l'hora de contractar. Uh-huh. I per això, com sabeu, pues, van crear aquestes especialitats noves de cuina, cambrers, van continuar en els que ja teníem, de cura a la gent gran, que també és una altra especialitat que, com sabeu, s'està demanant cada vegada més, i això és la nostra línia, continuar deixant el terreny preparat per a que quan vinguin les oportunitats les puguem aprofitar.
I els EDUCI algun dia arribaran?
Esperem que sí, que se diguin EDUCI o se diguin d'una altra forma. El que jo crec que recomanaria és que al final els programes europeus, quan se van a valorar, és ABC, vull dir, el que està avaluant és una guia, no? I té, això està, això no està, té coherència, té no coherència. Aleshores, jo sí que demane que per favor s'escolte, no? Que quan se va a una conselleria se donen uns consells de com s'ha de refer i sa proposta per al seduci, doncs que se tinga en compte i que no se pense, no, és que la meva proposta està superbé, ja, però és que a mi no s'adapta al que el seduci està demanant. Entonces, jo crec que s'ha de tindre aquesta capacitat d'escoltar, no? I d'adaptar.
Uh-huh. I sí que ja, per últim, ha comentat que una de les primeres accions que prendrien en aquest àmbit de la indústria, de generar economia i ocupació, seria la modificació del PGO per a facilitar l'ampliació, l'arribada de noves marques o l'ampliació. Però quines altres mesures sota l'àmbit, no? que vostè, diguem, domina més, són les que voldria impulsar al Consistori de Vila-real?
Doncs, Isa, com he comentat, és una de les primeres, l'intentar preparar Vila-real per a que siga una ciutat atractiva, no? Per a que les empreses se puguen implantar i anar a vendre-ho, evidentment. Primer crear ese producte, no? I després anar a vendre-ho i arrimar-nos més a la Generalitat per a que ens ajude també a comercialitzar-lo. Jo ara era la responsable d'aquesta captació d'empreses i és veritat que ho he dit, no? Que moltes vegades em donava pena que no poder oferir Vila-real moltes vegades, doncs perquè no complia moltes vegades les condicions per a fer-lo. Però després tenim moltíssimes altres iniciatives. Per exemple, el que volem és coordinar totes les activitats que s'estan fent en l'àmbit municipal de, pues, dedicat a l'emprendiment, a la innovació, a l'empresa, no? Jo penso que hem de fer un programa que la gent acabi d'entendre, no? Que és el que està fent cada entitat que se dedica a fomentar l'emprenedoria, la innovació, etc., i tindre un relat clar. Uh-huh. Després també tenim tot el tema de revitalitzar el centre en el tema de les façanes, el tema de perquè això al final genera ocupació d'autònoms que se dediquen a, pues, des del pintor, des de l'albanyil, des de bueno, tot el tema que tinga vinculació en la reforma. Uh-huh. I jo crec que una cosa molt important que també genera economia de la xicoteta i de la quotidiana, que la nostra aposta de ciutat és que totes les ubicacions de nous serveis públics, com podria ser la Policia Nacional, doncs que no es fiquen a la perifèria de la ciutat, perquè al final agafaràs el cotxe per anar, aniràs, faràs el tràmit i tornaràs. Mentre que si ho deixes en una part del poble a revitalitzar, en un barri que necessite d'aquests serveis públics, al final el que estàs contribuint és que les cafeteries del costat se beneficiaran, la gent d'aquesta zona se sentirà més integrada dins de la ciutat, per això la nostra aposta de que certes coses es queden dins de la ciutat per a generar aquesta economia local i del dia a dia.
Per exemple, la Nacional, on aniria, segons vostès, o on podria anar, no? Ja que l'ha mencionada, perquè clar, s'ha parlat tant de que si és una del camp de futbol, el jutjat, per la zona, no, de Carrefour, on podria anar, segons vostès?
La nostra proposta és estudiar a on aniria, però sí que, pues, per exemple, no? Per què no la zona del Calvari, ni sa zona que sabe, pues, la zona de les Cuestes, una miqueta propet d'eixe barri que ara per ara no té res de servei públic, i jo pense que estaria bé revitalitzar tota aquesta part.
Uh-huh. Doncs bé, amb aquesta proposta ens quedem, veurem, no, si es pot materialitzar. Mari Parra, moltíssimes gràcies i parlem en uns dies, a veure com ha anat. La quiniela ja suposo hem fet inclús fa temps.
Sí, i a la seu tenim una porra, cada un ha ficat el seu i a veure qui pagarà el sopar al final.
Doncs estarem pendents, jo crec que ho anem a fer molts així. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
En este anuncio de coches la única aceleración que importa es la tuya, porque vas a tener que ser muy rápido si quieres conseguir un Kia Carens kilómetro cero con climatizador automático, llantas de aleación de 16 pulgadas y sensores de aparcamiento trasero desde 14.700 euros. Ven a tu concesionario Kia más cercano y consigue tu Kia Carens kilómetro cero. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en kia.com. Kia.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I nosaltres parlem amb l'alcaldable del Partit Socialista a Villarreal, amb José Benlloc. Doncs evidentment ell és de Villarreal i el coneixeu, és advocat de professió, és polític de vocació, defensor dels bous i del parany, i entre altres aficions li agrada practicar esport, la naturalesa i l'antropologia. Doncs, José Benlloc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, comencem parlant, preguntant-li per els criteris, no, que ha seguit per a composar el seu equip. Què caracteritza el seu equip?
Bé, jo el que he pensat és... M'he fet una pregunta que crec que qualsevol dels veïns i veïnes que ens estiguen escoltant se faran. Quan un té un problema de salut i s'ha d'operar, a qui acudis, no? A qui acudiria? Acudiria a un cirurgià i a un equip que no tinguera ninguna experiència, que no haguera estat mai en un quiròfano i que fora la primera vegada que opera, quan té un problema de salut que és greu, inclús quan no és tan greu, pues jo crec que no, no? O acudiria a un cirurgià, hi ha un equip de cirurgians que han estat condenats per negligència en moltíssimes ocasions fa molt poquet, perquè els propis tribunals han dit que no han fet bé les coses i que han ficat en perill la salut d'algunes persones. I aquesta metàfora, aquest símil, me duia a pensar que l'Ajuntament de Villarreal encara està malalt, que nosaltres vam rebre la ciutat de Villarreal en la pitjor deuda de la història, en un 74%, que vam rebre la ciutat en aquell moment en un paro brutal del 26%, en un model econòmic basat en l'especulació del territori i de l'urbanisme que ens ha dut tremendos problemes i que ens fa que cada vegada i cada dia la ciutat estiga en un clar perill de quiebra, no? Si arribarem al 75% de l'endeudament, el Ministeri ens intervindria, ens faria fer un pla econòmic financer, no se podria tindre l'autobús gratuït que tenim, no podríem fer més infraestructures esportives, això de plantejar-nos la pista d'atletisme i de ciclisme seria impossible, com plantejem en el programa electoral, no podríem mantindre algunes de les que tenim i tindríem que tancar-les, no podríem tindre a 150 euros el Servei Municipal d'Esports quan en altres pobles està a 350 o a 400 i podria continuar i continuar i continuar, o ens podrien obligar inclús a pujar l'IBI, la contribució, com li han fet a algunes ciutats com Gandia o Aranjuez, per exemple, no? És a dir, no se pensen que estic exagerant, estic dient que la realitat de l'Ajuntament de Villarreal és ixa, fruit de la gestió irresponsable del Partit Popular durant 20 anys que per poc pues, l'arruïna. No? Arruïna la seva salut. Per tant, pensant en aquest argument de en qui pots ficar en mans la salut, en aquest cas del poble, a qui pots ficar a pilotar, com dia Pepe Bono en la seva intervenció, a aquest avió que és Villarreal, que en aquests moments ha canviat i que va en marxa, no? I que va com un coet, va dir ell, un poc exagerat, però que va en marxa, és veritat, perquè generem empleo, generem indústria, generem comerç, generem dinamisme, avui Villarreal és una ciutat viva, a qui fiques? Pues jo he optat per ficar gent en experiència, donat que estem en aquest problema greu encara, perquè qui entre a partir del diumenge a governar l'Ajuntament de Villarreal, a diferència de lo que passa en altres pobles i ciutats, en la majoria ja d'Espanya, no va a tindre que gestionar el present i el futur ja van, no? Va a tindre que gestionar també el passat. I el passat és el que te genera tremendos problemes. I que anem a tornar a ficar? A gestionar el passat, qui ho va generar? El senyor Folgado és passado. El senyor Folgado estava en aquest equip de govern que va aprovar les recalificacions dels torres de pisos dels rascacielos. Estava en aquest equip de govern i va votar a favor del préstamo dels 20 milions d'euros que per pomos arruïna. Estava a favor de tot el despilfarro, de dur la plaça major a este desastre de plaça major que tenim, a dur el rei a derretjar de Jaume I. Estava en aquests equips de govern que li ocupaven els solars als propietaris sense pagar-los, el Jaume I, el Botànic al Duc, el Molí la Vila. Ell estava ahí. Per tant, encara que ha fet uns tremendos esforços i pràcticament pues, ha liquidat a tots els que estaven en aquell equip i només queda ell, pues, perquè ha fet un poc la professió, és la política, ho diu avui, diu, he vist en alguna entrevista que li preguntaven que quin aval té per arribar a l'Ajuntament de Villarreal i diu, bueno, todos estos años que me he dedicado a la política me han dado muchísima experiencia, però claro, l'experiència d'este cirurgià ja sabem quina és, no? Per tant, ahí evidentment no podem tornar. I en els demés, pues, de veritat, jo A dia d'avui encara no he escoltat ningú en un projecte sòlid, no? Per tant, he optat per un equip en experiència absolutament que m'han acompanyat des del primer dia. El que no ha volgut en aquests moments continuar ha sigut per una qüestió personal, que jo he respectat, de la seva professió, de la seva família, i el resto m'han acompanyat, aquells que vam començar el canvi en 2011, incorporant gent nova, com Noelia San Blas, com Aida Beteta, la nostra esportista i ciclista, i jo espero que isca Aida Beteta, que isca Diego Armando Vila, el regidor de festes, i que isca gent fantàstica, que almenys li puc assegurar Miriam Caravaca, que està treballant nosaltres, presidenta de l'Associació del Barri de l'Hospital, que coneix aquell barri perfectament, el meu barri, i que ha agarrat una experiència de treballar estos 8 anys a l'Ajuntament al meu costat com a càrrec eventual. Jo he optat per l'experiència a l'hora d'operar quan hi ha dificultats de salut importants.
Parlant de seus rivals i d'una forma hipotètica, imagines vostè que només que haguera de pactar obligatòriament perquè no traguera els resultats la majoria absoluta i que haguera de pactar i que només estiguera Ciutadans i PP. En qui se quedaria?
Bueno, jo tinc que dir, lo primer és que el drama de Vila-real pot ser precisament esta inestabilitat a partir del diumenge, perquè no té res que veure el que vam viure en 2015 a el que viurem en 2019. I per què? Pues perquè en aquests moments se presenten molts més partits a les eleccions. I aquests partits que se presenten a les eleccions, alguns, si mirem els datos de lo que va votar la gent en les autonòmiques i les nacionals, tindrien opcions a entrar en l'Ajuntament de Vila-real. I el lío que se pot muntar de partits en l'Ajuntament de Vila-real mos pot dur a pegar passos enrere d'una manera brutal que la gent en aquests moments no està ni plantejant-se, no? Per això estic demanant l'estabilitat i la majoria absoluta, i no vull que se m'interprete d'una manera prepotent, sinó perquè tots aquests partits nous que en aquests moments volen entrar a l'Ajuntament, que no tenen ninguna experiència com a cirujanos de quirófano, que li di la metàfora anteriorment, no tenen ningú interès en Vila-real, ni han aportat ningú tipus de projecte serio per a Vila-real. Estan plantejant algun tipus de projecte que els ajudi a ells a ajudar al seu partit a conquistar Madrid o València, que això ja ha passat, això la gent ja ha votat. I si guanyen un consell al mes, o si el trauen i no el tenen, faran una festa com una catedral i se dia en la sede, perquè diran, com estan dient en totes les entrevistes allà on van, que volen ser la clau del govern, no? El propi Folgado deia l'altre dia que ningú partit irà en el debat de camino dels juïsos, dia ningú partit tindrà la majoria absoluta. Per tant, això és el treball que estan fent, inclús en la guerra bruta d'esta setmana en les tasques, no? El treball que estan fent és de llevar-li a Benlloc la majoria absoluta, perquè això a Vila-real li ha suposat avançar, li ha suposat crear empleo, li ha suposat crear indústria, crear comerç, crear una ciutat viva. I això, pues, per a ells no és bo. Per què? Perquè normalment aquestes coses és evident que se solen dur les millors notícies i els millors èxits i les medalles de l'alcalde. I com quan se vota en un poble, se vota per a 4 anys i no n'hi ha marxa rere, i això també és un missatge que vull deixar ben clar a la gent, en l'àmbit autonòmic o en l'àmbit nacional ho pot convocar eleccions, però en l'àmbit local no pot convocar eleccions. Quan se vota per a 4 anys. I el lío que podem muntar per a 4 anys, mira, jo només li fico també una metàfora. Si ho va caminant junt i resulta que pega un pas enrere i després necessita pegar dos passos per adelantar a l'altre. Cada pas enrere són dos que n'hi ha que pegar-ne cap avant. I se pot perdre el tren. I estem en unes condicions històriques, tenint un president en Madrid a Pedro Sánchez socialista i tenint un president en València a Ximo Puig socialista, de si tinguérem una majoria absoluta. I què passa? Que com se presenten tants partits, ja li contesté un poquet a la pregunta.
Sí, però, està clar que vostès aspiren a la majoria absoluta, però...
No, però aspiren no, és que l'alemane...
Volen pactes, o sea, pactaran en cas de que siga necessari?
Però és que pactarem encara que no siga necessari. És que ho hem fet esta legislatura. Però jo el missatge que li vull llançar a la gent és que el 97% de les coses que s'han aprovat en l'Ajuntament de Vila-real, que són de competència municipal per al poble de Vila-real, el 97% s'han aprovat per unanimitat. Val? Per tant, quina necessitat n'hi ha de tindre un lío de que la gent estiga forçant i condicionant projectes i utilitzant perquè resulta que s'han dut les medalles a l'alcalde? Tenim que començar a canviar un poc la cultura en aquest sentit. Jo entenc que la gent té una bona voluntat i que havia un temps en este país que pensàvem que la pluralitat política era obligar els polítics a dialogar i entre tots a fer les coses bé, però és que no és veritat. És que el que estem veient no és veritat. I són tants partits que han entrat al panorama que l'únic que els interessa és guanyar poder i tindre més regidors o tindre més diputats per veure si assalten el poder a la següent. I per això duem en este país en els últims 2 anys 3 eleccions generals. Però en les locals anem a votar per 4 anys. I Vila-real se xuga molt per aquests 4 anys. Per tant, jo li obric la mà a pactar amb molta gent. No tinc dudes que si només tinguera el Partit Popular i Ciudadanos, pactarien Ciudadanos. És que no tinc dudes. És que això és evident, no? Perquè és que Ciudadanos, almenys si tinc que triar entre, per ficar al meu equip, entre un metge en l'equip que està condemnat per negligències i que per poc mos mata, i a l'altre que no té experiència, pues escolta, entre tots anem a treballar i tots hem nascut sense saber, no? I poquet a poquet anirem deprenent. A pilotar no el ficaria com a alcalde, però tal volta al costat d'un equip que li pugui ajudar i que tots puguem anar deprenent entre tots i tirar endavant, pues no tinc dudes, no? Per tant, Ciutadans encara està per, pues per donar molt de sí. Jo és una de les expectatives que tenia en este país. Espere que acabe superant el Partit Popular en vots, espere que substituïsca el centre dreta d'este país i que per lo menos puguem tindre també el Partit Socialista un interlocutor per a les coses importants d'este país, d'este poble i moltes coses, no? Jo l'altre dia quan em van preguntar en qui pactaria, vaig dir que no me tancava absolutament a ningú. Per què? Perquè jo no vull identificar el no tindre majoria absoluta o el tindre majoria absoluta en què no se pacte. És que ho hem demostrat en compromís esta legislatura.
Però està preparat per a 4 partits, 5 partits, 6 partits, no sé, pot haver de tot, no? Pot haver de pactes inclús, no sé, a 4, a 5 n'hi ha un precedent.
Estic preparat per a lo que el poble de Vila-real diga. Uh-huh. Jo me presento a les eleccions en la vocació i explicant-li a la gent i demanant-li que no s'enganye, que lo que anem a votar el diumenge és per Vila-real.
Bé, parlem de propostes.
Vale.
Doncs bé, ja abans de parlar de propostes del Partit Socialista, ja per a zanjar el tema de les tasques i d'aquesta querella criminal de la que tant s'està parlant i de la que ahir ja ens fèiem ressò, està sent una setmana complicada, no? Sobretot per aquest tema.
Sí, bueno, especialment per com s'ha produït, reitere, no? D'una manera molt oportuna, que fa molta olor i que utilitzar la guerra bruta, evidentment, en plenes eleccions, pues no me fa ninguna gràcia, però sí que tinc que dir que, bueno, jo vull acceptar les disculpes que els veïns van fer ahir en esta ràdio, perquè jo crec que tenim que mirar endavant. El meu eslògan és endavant, no? Sempre hacia adelante. I evidentment, quan dic que queda molt per fer i que no tenim que pegar un pas enrere, significa que tenim que intentar apropar postures, convèncer també als veïns que és important les tasques i que estem dispostos a escoltar-los com sempre hem estat, no? A una reglamentació que puguen estar un poc més conformes o d'alguna manera més tranquils, però que jo he dit des del primer moment clar que evidentment, conforme a ficar mil exemples, no?, de qüestions que molesten en una ciutat, vaig a treballar per a que les tasques, que crec que en aquest horari de 8 a 10 és un horari que hem lograt controlar des de l'Ajuntament de Vila-real, puguen ser una activitat compatible en la convivència, que crec que ho poden ser i ho estan sent, ¿vale? I si hi ha algun tipus de distorsió, tot això està viu i se té que arreglar, no? Però agraeix que especialment les disculpes, m'oblide absolutament de totes les altres parrafades que l'abogat va dir, que no compartís lo més mínim en ell i que estic segur que ni siquiera els seus clients ho compartissin i que per tant jo sóc un veí més de Vila-real, que intente mirar endavant i espere que a partir del dilluns, el diumenge la gent parle i també castigues que intenten fer trampes en les eleccions, que jo crec que no serà la bona voluntat dels veïns, el que passa que altres ho han utilitzat. A mi el que més m'ha molestat no ha sigut el tema de la querella en un moment determinat que a lo millor, pues no sé, ha pogut ser un error, no? Ells mateix han reconegut aquest error i han demanat disculpes, com dic, sinó la utilització que se fa després per part de l'oposició, no? Del senyor Folgado i del senyor Vicenç. En vez de solidaritzar-se, ficar-se al costat, saben que és un tema delicat, que està a Castelló amb problemes, que està a Benicàssim, que està tal, i que si ells arriben a governar Vila-real tindran el mateix problema, ahir i en mil puestos, pues en vez de tindre esa altura de mires, se dediquen a castigar a l'alcalde, a desgastar-lo, a veure si aconseguissin el que els he dit abans. Llevar-nos la majoria absoluta, perquè en estos moments necessitem molts més vots que en 2015 per a tindre la dona que n'hi ha tants partits, sí, que van a poder entrar en el pleno. Necessitem molts més vots que el 2015. El vot útil és el del Partit Socialista. Necessitem molts més vots. Este diumenge al PSOE, en Vila-real, per a poder aconseguir una estabilitat i que alguns no s'enisquen en la seva. Però done per zanjar el tema fins el dilluns, que espere que tot vagi bé en el poble, que se confie en ese canvi que estem iniciant i que al dia siguient, evidentment, me ficaré a treballar per a sentar-me com he fet fins ara, val? I per a intentar arreglar les coses de la millor manera possible, perquè jo crec que entre les persones se poden arribar sempre a acords.
Doncs vinga, per als indecisos, per als que encara no han pres la decisió de qui volen votar, els agradaria saber quines són les propostes del Partit Socialista. Per exemple, un jove que estigui escoltant-nos, alguna proposta, si li pareix, us centrem en una o dues propostes per a no fer-ho més llarg.
Bueno, evidentment és molt complicat resumir un programa electoral que té moltíssims punts, que poden trobar en la nostra web, que poden perfectament també veure en els díptics que hem llançat i que a les cases s'han repartit. La primera campanya de Fem Memòria recordàvem un poquet el que hem fet en esta ciutat,
sí.
I en esta el que hem fet és el programa electoral se basa en tres eixos. El primer, en ser com som, nosaltres som els mateixos que érem en 2011, anem a treballar en els mateixos principis, apostant per les persones, per les oportunitats, la defensa de lo nostre per damunt de tot, l'aliança en la societat civil, no? El treballar contínuament en aquests convenis, en aquests 65 ja en 2019 entitats que tenen 3 milions d'euros del pressupost municipal a la seva disposició per ajudar-nos a millorar Vila-real, això és històric. Anem a continuar també en la defensa dels diners de tots, per damunt de tot, no? I la responsabilitat en el gasto, i són els eixos fonamentals que vam començar en 2011 i que no s'han acabat, que li proposem també al poble de Vila-real que anem a continuar treballant així. Després els hem dit que tot el que tenim en marxa són projectes i els hem explicat en aquest programa electoral, que molts no són tangibles, no se veuen, però que estan ahí ja. Jo, possiblement, si tot va bé, si no arriben altres, si s'ajunten a Andalusia, és de la negligència professional i és de la no experiència, i arriben a governar l'Ajuntament i tiren enrere moltes coses perquè les han criticades, doncs, per exemple, jo he defensat a muerte l'Hostal del Rei i vull que siga de Vila-real. Ells ho han criticat a muerte i m'han dit que sóc un agent immobiliari per defendre el patrimoni del poble i un monument nacional. Doncs segurament retiraran la demanda del juzgat el senyor Folgado o el senyor Vicenç immediatament, perquè això no és una prioritat per a ells, no? Jo vaig a lluitar per tindre l'Hostal del Rei. Si jo continuo governant, evidentment continuaré reclamant els 600.000 euros de factures falses a responsables que eren els compis del senyor Folgado en aquell govern, que ell també tindrà que anar a declarar en aquest juí com a testic i explicar les seues factures de la seva regidoria que pintaven piafa ahir quan els funcionaris han dit que la faena la va fer pues els funcionaris municipals, en alguns casos, també tindrà que explicar algunes coses. Entonces, pues tampoc crec jo que siga molt bo deixar en mans d'ells. Per tant, n'hi han moltes coses en marxa d'aquest tipus de defensa de Vila-real també, que és un perill, que tornen des de la no experiència, és que no saben ni el que és operar ni un quiròfano, o que tornen els responsables de tot això que van fer. I després un tercer eix del programa electoral està en les coses noves, no? Les propostes que tenim no per a la Vila-real del 2020, sinó parlem ja de la Vila Vila-real 2030. En aquest foro Vila-real 2030, que vol ser un àmbit de debat i de discussió i d'adaptació de la ciutat a la realitat que vivim, fijant el que ha passat ara, per exemple, en Huawei, ho ha alterat tot, els bancs que venien avui en una operació que hem fet en Vila-real, dels tràmits normals, me comentaven com els havia variat tots els tipus en aquests moments per el que havia passat en Asson les Bolses. És a dir, vivim en un món tremendament connectat que no se pot planificar a 10 anys, per això jo no estic prometent a la gent l'oro i el moro, perquè al final se sentirà enganyar i la gent sap que no podem fer plans més allà de 2 anys, de 3 anys, de 4 anys, però que tenim que anar pintant els nostres somnis, no? El que volem que siga Vila-real, i això és la Vila-real del 2030, i ahí tenim un total de 49 propostes. Algunes d'elles depenen d'altres administracions, però aquestes administracions, tant l'Estat com la Comunitat Valenciana, van estar governades per presidents socialistes, i és una molt bona oportunitat que la sintonia entre els tres se puga donar i que no vinguin així un lío de partits dins del pleno en el que se dediquen a fer només la propaganda que a d'ells s'interessa i a matxacar a l'alcalde perquè no tinguera la majoria, que ja ho he dit en diverses ocasions, o el que fora, perquè fracasse, i entonces el que fracassaria seria el poble de Vila-real i el futur de Vila-real, no? Entonces, en aquest sentit sí que vull llançar alguna de les coses que n'hi han en marxa que la gent no ha vist per als joves que vostè diu. Vinga. I que serien fonamentals. Per exemple, nosaltres tenim en aquests moments ja a punt de firmar ho tinc damunt de la taula, en tots els informes favorables, l'apertura de la piscina d'aquasport. No m'ha donat temps, però evidentment pues, és tot molt complicat, ja estan els diners, ja està l'expedient totalment resolt, i ara senzillament està l'acord amb els propietaris, en l'empresa anterior, per tant tindrem una nova piscina en Vila-real. Una piscina que anem a dedicar-la especialment també a poder fer activitats esportives del Servei Municipal d'Esports. Dice que volia privatitzar el Partit Popular i que va dir que anava a privatitzar, i que va tirar 20 funcionaris, i que jo quan vaig arribar al govern vaig anar al juzgat i els 7 que havien recorrit contra l'Ajuntament es van recuperar i estan treballant a l'Ajuntament de Vila-real. Mira si canvien les coses, no? Bueno, pues, com li dic, la piscina d'Aquasport, si tot va bé i continua sent alcalde, igual la setmana que ve o l'altra es comencem ja a treballar en ella i entrem allí per a poder-la ficar en marxa després de l'estiu, no? Perquè ja estem també mirant el personal i tot això. Si arriba el senyor Folgado o el senyor Vicens, l'han criticat en tot moment, que salvava una empresa privada, que me dedicava, bueno, pues lo més segur és que tiren arrere i els diners es gasten en una altra cosa, no? I a mi me pareix que pot donar molt d'utilitat al centre d'educació especial, a tot el centre de la Panderola, que ara en estos moments es tenim que dur els xavals i les xavales en un autobús al centre de tecnificació esportiva. És una piscina que no cobrís, més xicoteta, n'hi ha dos, n'hi ha una més xicoteta per a teràpies i per a utilització de l'aula per a la salut. Anem a fer un acord amb la Generalitat que governa el president, i governarà el president socialista Ximo Puig, i que ja ho tinc acordat en ell, per a que mos puga donar unes subvencions i unes ajudes. I si ja tinguérem la Diputació, imagines la quantitat de coses que podríem fer en el pressupost que té la Diputació per a que puguem fer un centre d'aquasalut, que seria el primer de la província de Castelló i únic, tenint tot aquest projecte fet, com per exemple també tenim en aquests moments un projecte de ficar en marxa una descentralització del casal jove. Jo crec que és el moment ja de saltar un poquet als barris, de crear districtes, i anem a fer algun programa piloto al respecte, no? Mos serviria també perquè la gent no tinga, encara que estem fent molt d'esforç en l'autobús gratuït, en les dues línies, i continuarem i el millorarem, i mos plantejarem, si tot va bé, també crear una línia també per als caps de setmana, ho tenim ja preparat i està en marxa tot l'estudi, per a que quan isquen de les discoteques o vagin als pubs, funcione un búho en divendres i en dissabte durant tota la nit.
En festes va funcionar.
Exacte. Doncs jo vull dur-lo a totes les setmanes. Val? I saps la idea. Aleshores, tot això estava en marxa. Tot això són projectes que jo no vaig a prometre perquè els he explicat i he dit en moltes ocasions que estaven en marxa. I he anat complint poquet a poquet, no? Però n'hi ha molts projectes en marxa que si venen és de la inexperiència i és de la negligència i és de la il·legalitat, se poden frustrar.
Bé, com són molts projectes, jo crec que, inclús millor...
El pavelló del Carmelites, l'utilització... Bueno, ne tenim moltíssims en estos moments que estan en marxa i que evidentment pues, necessiten que continuen pilotant l'avió, pues el que ha iniciat el viatge, no? L'equip que ha iniciat el viatge, que ha parit aquests projectes junt amb la societat, que els ha consultat, que els ha compartit i que ara pues, té molta il·lusió, com la tinc jo, de poder ficar en marxa tot això perquè va ser molt bo per a Vila-real.
Doncs a veure quins són els resultats del diumenge. Parlarem el diumenge, de segur. Ànim en aquesta recta final, que ja queda menys per a saber quins seran els resultats de les municipals.
Bueno, jo només vull dir-li a la gent un missatge molt clar, no? Evidentment, són moltíssimes més les propostes que tenim damunt de la taula, en tots els àmbits, molt interessants, però per damunt de tot, lo vull dir molt clar que estic en un doble sentiment, no? El primer, en un sentiment de tremenda il·lusió per veure tot el que hem sigut capaços de construir junts, com fructifica i com van eixint totes aquestes infraestructures i tots aquests projectes de futur de la Vila-real del 2030, no? Que mira, acaba el 2030, innovadora, moderna, dinàmica, viva. I per un altre costat tinc un sentiment tremendament de preocupació i de responsabilitat, perquè crec que Vila-real tindria un greu problema i perdria una tremenda oportunitat si en estos moments no tinguérem més vots el Partit Socialista que vam tindre en 2015 per a garantir que, com he dit, el vot útil és el del PSOE en estos moments en Vila-real, i això no va a dir, no va a suposar en ningú moment ningú tipus de sequestro de l'Ajuntament, perquè ho hem demostrat, dialogarem en tots, aprovarem tot el que puguem per unanimitat, governarem també en partits si volen estar en nosaltres i compartir i compartim aquest projecte i podem parlar després de que parli el poble, però serà molt, molt, molt bo per al poble, per a que no tinguem, com dic, i estiguem sotmès al xantatge de ningú que vaig en contra dels governs socialistes de València i de Madrid i que l'únic que mos puga dur són 4 anys d'arruïnar projectes que estan en marxa o que no ne vinguen de nous, que podrien ser importantíssims per a Vila-real. Ara toca a Vila-real, que ningú els enganye. Jo he llegit articles aquests dies dels candidats de l'oposició que parlen pues, dels centres de salut, que parlen de les escoles, que parlen de la taronja. Això ja s'ha votat, senyores. Assisten tots junts en tot això. Jo també vull l'ambulatori de Torremosa. L'altre dia el senyor Folgado ja alçava la proposta de que se podia ficar en la biblioteca, si jo ho he dit 3 vegades, jo ja, en la premsa, però on fica la EPA? És que ell no sap que en la biblioteca està l'escola d'adults, que també dona molt de, molta funció. Pues jo estic ja treballant per on va l'escola d'adults, ja ho anunciaré. Si estem treballant en moltíssimes coses i jo vull recuperar, evidentment, i sap qui recuperarà ese ambulatori o ese centre de salut del Torremosa en la zona centro? El govern de la Generalitat, que és el que té les competències. Clar. I el govern, el president serà Ximo Puig, perquè el Partit Popular no ha guanyat les eleccions en la Generalitat Valenciana. El poble i els valencians li han dut a la meitat de vots que tenia o menys. Aquesta és la realitat, que no intenten confundir a ningú, que ara toca Vila-real. I si la gent mira Vila-real, evidentment, l'únic que li puc demanar és la confiança en mi, de nou, i en el meu equip, perquè que sàpien que d'esta manera Vila-real intentarem treballar per a que Vila-real continuï avançant com hem fet estos anys.
Doncs, senyor José Benlloc, moltes gràcies i fins diumenge.
Moltes gràcies a vostès.
I nosaltres arribem a les 2-4 minuts del migdia i abans de tancar recordem que aquesta vesprada Caixa Rural Vila-real farà la seva assemblea anual a partir de les 7 i mitja de la vesprada en el Jardín Alaska. Nosaltres ens acomiadem no fins el dilluns, sinó fins diumenge. Fins diumenge, que estarem així, que estarem a peu d'urna, que estarem en les eleccions municipals. I és que no podem faltar, és que anem a contar-vos tot de primera mà des de les 8 i mitja de la vesprada, després d'aquest Vila-real B. No podeu faltar, esperem que estigueu ahí, perquè anem a contar-vos-ho tot fins que tinguem els resultats finals. Ens retrobem el diumenge a partir de les 8 i mitja de la vesprada. Adeu.